Ignasi, que ja esperava una placa de la Montiel a la plaça dels Artistes, però no va arribar a ser. I mirin que va venir a Sitges en més d'una ocasió, però l'Ignasi no hi era. El 62, havies arribat? Vas arribar al 62, mira com la Montiel.
Escolta, no...
No
em confonguis,
no
em relaciones.
És que a part que et pugues, no se't pot confondre, és impossible. Sí, ja està. És impossible confondre l'Ignasi, l'home. Impossible.
Molt bé.
Però començàvem per això, perquè també un apunt d'aquella història, diríem, allò no, nostàlgica o de la tradició oral, d'aquells que poden recordar la presència d'algú amb nom a Sitges. Ignasi, on ens havíem quedat?
Estàvem parlant de la urbanització dels Plans d'Aigua Dolç, i si no estic equivocat, estàvem parlant d'un carrer que es diu carrer d'Aigua Dolç. I també, si no estic equivocat, si me'n recordo bé, em queixava de la problemàtica que representa la repetició de noms. La mateixa paraula,
doncs em sembla que no,
en diferents carrers.
Doncs em sembla que no hi havíem arribat en això encara.
Jo diria que sí.
Paraula en diferents carrers...
Sí, que en vam parlar, sí. I jo vaig dir que quan tornéssim, doncs que d'això en vam parlar, perquè recordo que vaig explicar el cas d'una persona que es va queixar de que vivia ella, la persona aquesta vivia al carrer de Marencià. Vivia al carrer de Marencià Roig i Reventós.
Doncs, no, com si em parlessis de vell nou, eh? Sí. D'acord, sí. Un senyor que vivia al carrer Marencià Roig i Reventós.
I li arribaven papers del Josep Roig i Reventós, al revés. No sé si amb ell els seus anaven a parellar, d'això, no? I va demanar a l'Ajuntament que li canviessin, i es va fer un canvi mínim, perquè, clar, no es pot canviar gaire. Amb en Roig i Reventós Josep se li va posar novel·lista Josep Roig i Reventós, i l'altre Marencià Roig i Reventós, sense cap canvi, no? I recordo que vam parlar d'això, i llavors jo deia
que en tenim molts d'aquests casos aquí Sitges?
Que jo pensi, no.
Carrers amb germans?
Alguns. Ara em faries... pel dia que ve portar la llista de carrers repetits. La que sí porto són...
Sou de por. Els germans maristes, em diuen. Esclar.
Els germans maristes...
És tot una placa.
Només n'hi ha un.
Esclar. Però fèiem aquí el d'allò dels germans. Un per molts germans. Una placa per molts germans. Però no és aquest el cas. Josep Roig i Reventós, a Marencià Roig i Reventós. Tenim carrer per cadascun.
Roig i Reventós, que es diuen igual, no? I jo el que sí m'he mirat són els que es diuen Aigua Dolç, perquè quan estàvem parlant del carrer d'Aigua Dolç...
Cas havíem parlat del carrer, si no recordo malament, del doctor Robert, o la plaça del doctor Robert.
N'hi ha dos.
N'hi ha dos.
En aquest cas no són personatges diferents, sinó el mateix.
El mateix, que té dos indrets amb la seva denominació. La plaça que hi ha davant del cementiri, que és la plaça del doctor Robert, i el carrer del doctor Robert.
El que passa que el carrer del doctor Robert de Terramar, no sé si es pot considerar carrer, és un carreró curtet, que quasi bé, home, vull dir, el senyor Robert es mereixia alguna cosa
una
més.
Cosa més, eh? Aquí m'apunten també a la part de Sitges de Vallpineda, eh? Ah, no ho recordo. Ha vingut a Santiago Rusiñol, hi ha Vallpineda, i a Sitges hi ha Santiago Rusiñol.
Hi ha també, clar, a Vallpineda ja és fora, no?
Però del nucli estricte de
Nova. Hi ha també un carrer de Miquel Utrillo i el baluard de Santa Caterina també és la plaça Miquel Utrillo. N'hi han de repetits, n'hi han, però vaja, vull dir, clar.
Però que es prestin tant a confusió com el de Marencià i Josep, és difícil,
perquè
no?
Perquè són dos noms, Roig i Reventós, no? D'aixòs, no? Doncs bé, d'aquests carrers jo he trobat el carrer d'Aigua Dolç, el passeig d'Aigua Dolç, el carrer de la Riera d'Aigua Dolç i l'avinguda del Port d'Aigua Dolç. De manera que quatre...
Carrer, avinguda, passeig...
Sí, i la Riera i el port.
I la Riera i
el port, clar. Si els de Correus fossin com toca, vull dir, no hi hauria problema. Però clar, jo també ho entenc, de gent de Correus, a vegades de gent que ve de les Quimbambes i a terra Sitges, i va perdut, no?
Que tot respon a la mateixa zona, està clar. Ara.
Sí, s'hauria hagut de...
I que de la resta d'Aigua Dolç al port també és un lloc concret, també està clar.
Sí. Però vaja, es presta confusió.
D'acord, és a dir, hi ha quatre vies, per dir-ho així, amb la denominació Aiguadols.
Aiguadols, sí, sí, sí. Parlant d'allò de carrers repetits, hi ha també carrers repetits a Sitges i a Garraf, però clar, estan molt lluny, carrer de Sant Josep a Sitges, carrer de
Sant Josep a Garraf.
I algun altre que ara no, se'n van, van venint al cap de mica en mica, no?
D'acord, però que es prestin tant a confusió, com deien, com el... Com
aquests, a més, estan al voltant del mateix lloc.
D'acord, estan... i per tant és fàcil...
un que tingui una casa, pot ser que tingui la casa per davant el carrer d'Aiguadols i per darrere doni el port d'Aiguadols.
Doncs, evidentment, no, es posa complicada la cosa també,
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, però, com he dit tantes vegades, no toquis mai cap nom de carrer, perquè, si no, se t'aixecarà mig poble. Clar. Estic segur de que si algú digués, escolti, que aquí hem... jo no m'entenc d'això, i canviem-lo. Automàticament la meitat dels veïns al carrer dirien que han de canviar el carnet d'identitat, que han de canviar els contractes, que no sé què, no sé quantos.
No deixarien de tenir raó.
Sí, però vull dir... no torno a explicar, ho he explicat 50 vegades, el cas del canvi de números cap als anys 80.
80 seren,
80, sí. L'altre dia vaig trobar...
Que va canviar la numeració dels carrers.
Vaig trobar amb unes memòries l'any exacte que ho van canviar, no me'n recordo, però el tinc...
Els 80
seren. Cap als anys 80, de manera que... Vull dir, i aquí ningú no va dir ni piu, eh?
Bueno. D'acord, vols dir, el precedent en el canvi d'escriptures ja havia existit en el canvi,
sí,
en la numeració dels carrers,
sí. I en canvi d'escriptures també, escolta, quants canvis han sofert els noms dels carrers de Sitges.
D'acord, doncs bé, veurem què passa.
Doncs,
estàvem amb Aiguadols,
estàvem amb els plans d'Aiguadols,
els plans d'Aiguadols,
eh? Estàvem parlant dels noms de carrers, que és una manera de fer un repàs per la història de Sitges, no? I això ho he dit moltes vegades i crec que és bàsic. Un poble passejant pels carrers del poble has de repassar la història del poble.
Els carrers del poble han de respondre a la història del municipi.
A la història del poble. I per tant, en el cas de Sitges, està bastant...
Home, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Que no és, per exemple, el cas de Ribes. El cas de Ribes... Ribes, cap als anys 60, va créixer enormement, el nucli petit antic, no, es va créixer moltíssim, no, barris extrems, uns carrers rectes i amples i macos, i pel que he vist, perquè aquests dies m'he dedicat a repassar el nomenclàtor de carrers de Ribes,
vaja,
teòricament han d'entrar dintre del meu llibre, perquè
ara parla del seu llibre,
el llibre,
però si ja ho fèiem, és que no.
No, ja. segueix anant, però ja ho veurem. Doncs el llibre...
Sortiran també els noms de Ribes?
Sí, ja sortien a l'anterior.
Ja sortien a l'anterior?
Sí. El nom del llibre anterior, la primera edició, diguem-ne, era noms del terme de Sitges i terres veïnes. I les terres veïnes era gran part, potser gairebé la meitat, del terme de Ribes, i entre altres el poble. I per tant sortien els noms que cap als anys 80... doncs existien.
O sigui que has anat d'inspecció a Ribes.
Bueno, inspecció amb el plano. Hi ha uns planos de Ribes que estan força bé. El de Sitges, el plano que surt per internet, estic parlant d'internet,
sí,
perquè
sí.
Que surt per internet està força bé el plano
de Sitges.
De Sitges, sí. Altres poblacions no t'aclareixes, no? Però el de Sitges està força bé. I el de Ribes, n'hi ha dos o tres planos d'internet que també estan bastant clars i pots... com si estiguessis allà, amb algun dubte, perquè hi ha algun carrer que no queda gaire clar, però vaja. I per tant m'he repassat tot el plano i resulta evidentíssim que quan Ribes va créixer cap als anys 70, 60, 70, 80, doncs i va arribar allò que passa sempre, que l'Ajuntament ha de donar noms de carrers, els noms de carrers, escolti, que aquí hi ha un carrer nou. I com a tot arreu, com a Sitges també, els regidors, els polítics de l'Ajuntament són analfabets en història del poble, No posis aquesta cara, que és veritat.
Parla per tots o parla per uns quants?
Home,
o parla per alguns?
No, per tots no.
Veus com s'ha de matisar una mica això?
Sí, però vull dir, quan és la majoria ja es pot dir com ho he dit jo. I és la majoria,
Bé, com que parla un jubilat i ja està de tornada de tot, ja pot dir sí, que li convingui.
Sí, com que per ara no necessitaràs de l'Ajuntament, el dolent serà el dia que necessiti alguna cosa.
De moment l'Ajuntament ha necessitat més de tu.
Sí.
De moment.
Potser algun dia, quan necessiti l'Ajuntament, dirà allà, tu vas ser aquell...
Va ser vostè. De moment, però, l'Ignasi pot dir així d'una forma molt oberta o molt franca...
perquè a més és veritat.
Que creu...
No calumnio a ningú ni d'això, és la veritat, no? Bé, doncs...
L'analfabetisme històric de regidors, càrrecs polítics...
D'això, sí.
Molt bé.
Doncs...
Espero que ho sàpigues defensar en el futur. D'acord, per què? Perquè arribes a petit del mateix mal?
Arribes a petit d'això. Vam posar una sèrie de noms de gran categoria...
Cervantes...
Escriptors universals, coses així. I no vam posar ningú del poble. I ara, últimament, cap als anys 90 i el 2000 i pico, els hi ha vingut el desig d'homenatjar aquell senyor, perquè estic segur que no és...
De recuperar noms,
que
persones...
Que no és de l'Ajuntament, sinó que algú li ha dit, escolta, que necessitem aquell metge que va dir, un ciclista que es veu que va morir jove, que era de Ribes, sí. també li han dedicat un carrer. I aleshores, quan algú demana, clar, es troben que els carrers ja tenen nom. I ara aquests pobres senyors que van ser importants a la vida del poble...
I no viu Ribes un creixement...
Estan en uns carrerons petitets, en un extrem del poble que no els veu ningú. Clar, vull dir, això no és. Això no hauria de ser. Clar, a Sitges, sort, això no ha passat. No ha passat gaire, vaja.
Sí, perquè el problema d'això és que un cop has donat el nom... Clar, només pots donar el nom si és que el municipi continua creixent. I per tant, si tens nous carrers o noves vies.
Clar.
Si per no això, estàs condemnat això... a donar un nom vaja, en indrets que no tenen la importància que mereixerien les persones homenatjades.
En el cas de Ribes és claríssim, carrerons extrems tocant a la Riera o tocant a la sortida cap a Vilafranca.
Tenen noms de ribetans il·lustres.
A més, uns carrerons petitets i estrets quan hi ha avingudes amplíssimes que tenen noms que dius, bueno, aquest senyor que té a veure amb Ribes, no? Bueno. Doncs en el cas de Sitges no és, i en fi, en el cas de Sitges no, això no passa, i encara hem d'agrair que d'això. I si el poble creix en els pocs trossos que queda per edificar del pla de Sitges, doncs encara esperem poder donar-li noms autèntics. Hi ha una llista de gent que es queixa i que demana, escolta, hauries de dir això? Sí, avui, el dia que hi hagi carrers per nomenar, ja patirem.
Doncs un dia ens van deixar l'anècdota, no sabem si l'hem explicat o no, però una de les... El doctor Mirall va ser alcalde.
Doctor Mirall? No. Un altre almirall.
Un altre almirall?
No. A veure, un doctor últimament anomenat és el germà del Martínez.
No. Bé, hi ha un home. Segueix, i si trobo el fil parlant de l'anècdota, aleshores us explico, perquè és molt maca, té relació amb les plaques, amb algunes de les plaques del centre de Sitges i amb alguns dels dibuixos de les plaques.
Ah, sí, el alcalde Mirall... quan el Mirall era alcalde.
Exacte.
Sí, però no era doctor. Bueno,
perdó,
no.
per això.
Dic quan vas dir doctor, era perit agrícola. I d'això, no, en temps de l'alcalde del Mirall, entre ell, el carreró pare, i altres, hi van anar, es reunien, segons m'ha explicat l'Eduard Carreró alguna vegada, es reunien a casa del carreró i discutien quin carrer podem d'això, i sí, va ser en aquesta època.
D'acord, és que ens parlaven d'algunes de les plaques dels carrers, com la del carrer Illa de Cuba, per exemple, que el dibuix l'havia fet el propi senyor Mirall.
Està bé.
Però és que intentaré buscar l'anècdota sencera, mentre dius, i a veure si la recuperem, perquè ens ho havien comentat així d'una forma molt, molt, molt directa. Tornada a Aigua Dols.
Ara hi ha les AGIs que es dediquen
al
tema. T'ho han explicat elles?
És que precisament, no, els ho vaig explicar a partir del que m'havien dit, i elles estan buscant precisament això, els orígens i tot el que es pugui explicar a l'entorn de les plaques dels carrers de Sitges. Les AGIs estan fent un treball en això, a veure què ens sortirà, però ens consta que hi estaven treballant.
Bueno, mentre el senyor...
Mentre busco,
Vicenç,
intento buscar...
El que toca, intentarem seguir parlant. Hi ha un altre carrer dels Plans d'Aigua Dols dedicat al bisbe Briba.
Antoni Briba.
I Mirabent, exacte. Antoni Briba i Mirabent, Sitgetà.
L'únic bisbe.
Sí.
Sitgetà?
Sí, sí. No hi ha hagut fill de Sitges bisbe, l'únic, sí.
Com que ja m'he equivocat amb el metge, potser m'he equivocat amb el bisbe.
No. Tens tota la raó, almenys que jo sàpiga, i suposo que si hagués estat, com a mi no, hauria tingut un carrer i s'hauria... De manera que, bueno, va néixer l'any 26, va estudiar al Seminari de Barcelona després de la guerra, va ser bisbe auxiliar de Barcelona i després de Barcelona va anar a parar a Astorga, a Lleó, que sembla que és una diòcesi per la qual els catalans tenen especial predilecció, o els d'Astorga tenen especial predilecció pels catalans, perquè hi va haver un bisbe que ha deixat molta marca a Astorga, que és el que va encarregar en Gaudí al Palau Episcopal d'Astorga, i que actualment és museu. El bisbe viu un pis en una d'això, i que és un palau modernista amb unes torres, una mena de castell que deixa les... Vull dir, aquest també era català, per això era amic de Gaudí. I després, doncs, actualment el bisbe Briba, que ho va ser l'any 67. L'any 67 va passar de la diòcesi de Barcelona a la diòcesi d'Astorga, i allà hi va morir l'any 94.
Uh-huh.
De manera que està enterrat en una capella de la catedral, a terra. I una vegada que hi vam anar, vam entès la d'això, si la gent d'allà sembla que en tenia molt bon record, vull dir, es van alegrar de que preguntéssim per on estava enterrat el bisbe Briba, de manera que...
Perquè va fer després ja, es va quedar a Astorga.
Sí, sí,
va
morir a Astorga. Exacte. Va morir a Astorga. Suposo que no sent bisbe, perquè ja hauria d'estar jubilat, però es va quedar a Astorga.
Bisbe des de l'any 67, eh?
Sí, l'any 67 i va obrir l'any 94.
No estava parlant de l'alcalde, estava parlant del doctor Rafael Almirall.
Ah, sí, hi havia un d'això, sí, sí.
El doctor Rafael Almirall.
Aquest va contribuir-hi, però no va ser l'organitzador, però formava part del grup.
Doncs ens havia comentat la seva filla Esperança que el seu pare havia dibuixat alguns dels rètols de les plaques de també d'alguns dels carrers del centre de Sitges, entre ells les plaques, si no recordo malament, del carrer Illa de Cuba o del carrer Sant Gaudenci, que les va dibuixar el doctor Almirall, que sembla, doncs això, que tenia molta traça per dibuixar. I entre elles sembla que la placa del carrer Jesús també, però va ser una de les plaques que després es va retirar arran d'unes obres al carrer, o no sé si les obres de la Caixa Penedès, o una de les plaques que hi havia allà. I a partir d'això, després recordàvem la creació d'aquesta comissió per la retolació artística dels carrers de Sitges, que es va crear l'any 47, la Comissió Pro Retolamiento Artístico de les Calles, amb l'objectiu de substituir les plaques dels carrers de la vila. I el 24 de desembre del 47 es varen col·locar les primeres, que eren les dels carrers Francesc Gomà i Sant Gaudenci, que encara es conserven, que la del Francesc Gomà és aquella placa tan bonica amb una màquina de tren,
sí.
I la del carrer Sant Gaudenci amb la urna, amb la urna, sí, de les, del Sant.
Del Sant, del sepulcre del Sant. Bé, ara que ho acabes de dir, i donant una mostra més de la meva falta de memòria, t'he de dir que la senyora aquesta també em va telefonar.
Ah!
I em va explicar la mateixa...
La senyora Esperança ho mira, eh?
Sí, em va explicar la mateixa història. Em va preguntar a veure si jo sabia on havien anat a parar les plaques del d'això. És a dir, si
una història
no,
molt...
no exactament això, sinó que encara que havien de arreglar els noms dels carrers, si les llançarien, que les volia
ell.
Ja li vaig dir que molt probablement no desapareixeran. Aquestes es posaran les altres a sobre i aquestes es conservaran.
Però era una història molt maca, la del doctor que dibuixava,
sí, sí.
I aquells dibuixos són del doctor Rafael Almirall.
Aquesta senyora va estar a Amèrica, als Estats Units, va tornar cap aquí, i ara es troba a la Mar de Bé a Sitges, que és una meravella, Sitges. I...
Una història molt, molt maca, la veritat, i relacionada amb això, amb aquest moment en què es van buscar plaques, sí, especialment artístiques, que insinuessin alguna cosa més que estrictament el nom, sí, de la persona a la qual va dedicada al carrer. Després les plaques ja han estat senzillament les plaques amb el nom de la persona, sense cap referència artística, doncs en aquest cas eren plaques amb dibuix.
Desitjo a les agis que tinguin molta sort a trobar coses, perquè és que no hi ha absolutament res. A mi m'ho van preguntar. Jo vaig dir, i l'únic que us puc dir, tret de l'eco, les plaques de molts dels carrers, quin any es van posar, però no més, no? De manera que si aquestes noies troben, troben coses, val la pena de...
Sí, sí.
Fins i tot de publicar-ho.
D'acord. A veure, les més recents, tothom ja ho sap, que en aquest cas han vingut la majoria de plaques del taller de Lluís Mercè, del taller de ceràmica, però les actuals, però estem parlant, clar, de les plaques més antigues, que tenen procedències diferents, o com a mínim no totes tenen la mateixa procedència. A veure si hi ha sort, però era una història maca aquesta.
Sí, sí.
Precisament
sí.
D'allò de... com buscar algun al·licient més a les plaques del carrer. I el cert és que les veus ara i tenen un encant, aquelles plaques. La Creia de Cuba, per exemple, amb tota l'illa, amb tot el mapa, el mar, té un encant especial.
Que em veig a Rafael Almirall, em sembla que hauria bastant jove, i em preguntava si jo l'havia conegut. Dic, no, es va morir l'any 62, que va ser l'any que vaig arribar allà.
Aquest any?
L'any que va venir la Sara Montiel.
L'any de la Nevada.
Any importantíssim.
Escolta'm, per descomptat. On ens quedem?
Molt bé, un altre carrer d'aquestes. És el carrer de les Forques.
Fet el parèntesi i així hem arreglat i hem puntualitzat les coses. El carrer de les Forques.
Carrer de les Forques. Vull dir, el nom era obvi, perquè per allà, vull dir, a sobre de la urbanització dels Plans d'Aigua Dolç hi havia, passaven el camí que venia de Barcelona, i per tant hi havia les Forques, i la muntanya de les Forques. Ja he explicat més d'una vegada, però com que no tothom escolta tots els dies, una vegada, altres una altra, no és cap inconvenient que repeteixi, no? Que les Forques eren una mena de dos pals clavats a terra, amb un pal horitzontal a dalt de tot, que allà penjaven els malfactors, o si esquarteraven algú i penjaven una cama, un braç. Això d'esquarterar algú ho dic perquè surt en el mapa de Credença,
de Nicolau
de Credença, del segle XVI, al començament de les costes de Garraf. Hi ha una forca d'aquestes.
O sigui que no ho dius per dir,
No, que ningú es pensi que avui...
Que fas una teatralització dels fets.
Excitar la morbositat de la gent, en absolut. És veritat, és històric. De manera
és a dir, que apareix dibuixat què? Una extremitat?
Una cama penjada. Una cama. I un d'això, sí. Ara no, la cama la recordo, altres coses no, en aquest moment.
D'acord.
No.
A l'inici del camí de les costes.
Al peu de les costes, allà tocant a Castelldefels. Tocant la cova fumada.
D'acord.
De fet, això, algunes vegades, aquestes forques, algunes vegades servien i moltes altres vegades eren... és a dir, un senyor que tenia domini o adquiria el domini sobre un territori, la primera cosa que feia era posar-hi les forques, que era una demostració que ell dominava el territori i que tothom tingués por del que pogués passar.
I per tant, qui violentés aquest territori s'exposava, per dir-ho així, a l'exercici del poder del propietari.
Exacte. Però la major part de vegades aquestes forques, suposo que s'hi posaven les gavines i els coloms i coses d'aquestes, sí, perquè no... Això. De fet, a Sitges consta que n'hi havia a les Forques, que és més o menys per on ara hi ha els Plans d'Aigua Dolç, una mica més amunt, allà a l'entrada, el camí que venia de Barcelona, i després quan el camí sortia de Sitges o entrava de Sitges, depèn, els que venien de Vilanova, entraven a Sitges per Mas Pasqualí, i allà hi havia unes Forques.
És a dir, gairebé els límits del...
Sí, extrem i extrem de la part...
Del casc urbà, sí.
Del pla de Sitges, que és el d'això, no? Les d'allà Mas Pasqualí sembla que les van treure durant la Guerra del Francès i no es van tornar a posar. Les altres no consta quan es van treure, quan es van treure, no? De fet, a poblacions hi havia... Quan hi havia un camí que portava amb una població, de vegades hi havia més d'una forca. Per exemple, tothom ha sentit parlar de la frase feta aquesta, aquest senyor està a la quinta forca. A la quinta forca. És a dir, sortint de Barcelona, com a mínim, per aquesta frase en trobava 5. Una darrere l'altra.
I la frase feta ve d'això, eh?
La frase feta ve d'això. I la més llunyana era la quinta, que era la part més llunyana d'ella, doncs se n'ha anat a la quinta forca.
D'acord. Per tant, si les forques ja se situaven a l'exterior dels municipis, comptar la quinta forca era comptar, doncs, evidentment, a una distància llarguíssima, no?
Sí, llunyana.
Això que consta en la historiografia, qui ho gestionava, això? Esclar, qui es matava a les forques?
Qui?
Després d'haver sentenciat algú per part de l'Ajuntament o per part de...
Tu què em preguntes? Què administrava justícia? Exacte. El senyor.
Directament.
El senyor. En aquest cas, la Pia Almoina.
D'acord.
Que com que eren de la catedral de Barcelona, suposo que eres bones persones i no mataven gaire.
No sé per què pregunto. Això em referia, esclar. Els ajusticiats a les forques.
Sí, sí.
Eren ajusticiats per la Pia Almoina.
En el cas de Sitges,
sí. En el cas de Sitges, sí.
Cada municipi tenia el seu senyor, podia ser el rei, podia ser l'abat de Montserrat, podia ser... Vull dir, era un caos de repartiment de territoris entre totes les...
Perquè, senyor, ens referim al propietari de les terres, eh?
No, el propietari de les terres no té res a veure.
No té res a veure.
És a dir, hi havia un senyor que era el senyor, que tenia uns certs drets. Tot el territori de Sitges era de la Pia Almoina, però cada un dels territoris particulars tenia un amo.
D'acord.
Un amo que havia de rendir vassallatge
a la Pia Almoina.
Però que en el seu territori podia fer, el seu finca podia fer el que volgués, no? I, evidentment, la Pia Almoina també tenia certs trossos del territori, però comprats com qualsevol altre...
D'acord.
Com qualsevol altre de les persones que deixes, no? Ara, la justícia... Això de la justícia també... Ui, és complicadíssim.
No, és per això, és que sembla que ho diguis en el sentit de que això anava una mica... ad libitum.
Hi havia, la justícia estava administrada correctament, si el jutge era correcte.
No, però em refereixo si hi havia una estructura.
D'acord amb unes normes, i aleshores, però és complicadíssim, perquè dintre d'un territori hi havia diferents jurisdiccions. Hi havia la jurisdicció, alta jurisdicció, que és el senyor del territori. Hi havia la jurisdicció útil, que vol dir, a part de ser el senyor de dalt de tot, hi havia un senyor que podia ser el mateix a dalt de tot o un altre que podia administrar les coses pràctiques, la justícia, per exemple, que podia ser, en el cas de Sitges, o la Pia Almoina o una altra persona. En el cas de Sitges era la Pia Almoina també, no? Perquè la Pia Almoina, quan li van deixar el territori de Sitges, de mica en mica va anar comprant totes les jurisdiccions. I al final, cap al segle XV o principis del segle, ja tenia totes les jurisdiccions, l'alta, la baixa, la útil,
o sigui que manaven tots els àmbits en totes les jerarquies.
Però a base de comprar, de pagar, però tot ho va d'anar comprant, de manera que d'això. Però és complicadíssim, perquè tal com t'he dit jo de Sitges, que tot era la Pia Almoina, en un altre territori podia ser que el senyor...
Una part de la jurisdicció fos a la Pia Almoina i una altra fos...
El senyor fos un, el domini útil a un altre, i en fi, vull dir que no... És,
I en els llibres, en la documentació, consta ha estat ajusticiat tal senyor o ha estat...
Sí, però en el cas de Sitges, no sé, fora d'una que ja vaig dir, una bruixa,
sí,
que van... Suposo que la van cremar, no ho sé. Tampoc no ho sé.
Ah, perquè ens imaginem l'escena, també. Ha fet-hi fort, eh?
Ja m'imagino una bruixa a Sitges.
Per això ho dic.
Pobre Sitges amb una bruixa. Ja. Que no ho eren, clar. Pobres dones, vull dir, una mica raretes, però bruixes no. I que, a més, la jutgessin i la condemnessin a mort, que per la això, van condemnar a mort. Tot aquest tema està molt
amb pinces.
Molt poc clar, perquè el va descobrir una noia que, amiga de la meva filla, que estudiava els arxius de la catedral de Barcelona, que hi ha tot el que refereix a Sitges està allà, perquè la catedral de Barcelona era la senyora de Sitges, no? I que es va prendre unes quantes notes i ho va publicar en un llibre de Baix al Llobregat, de Sant Feliu de Llobregat, em sembla, un llibre de Sant Feliu de Llobregat parlant de les bruixes d'allà, va fer una al·lusió a aquesta bruixa d'aquí, no? I llavors jo li vaig dir a la meva filla, escolta, digue-li o mira bé, veure aquests documents, a veure
si hi ha alguna cosa més,
si pots aclarir-ho, o si no, digue-li amb aquesta noia que publiqui. I resulta que aquests documents s'han perdut, és a dir, estan, no es perden els documents, vull dir, el que passa
gràcies.
Que estan en un lloc que no toca, i quan el vas a buscar no el trobes i dius, ara he de repassar tot l'arxiu per trobar això, i clar, això no ho fa ningú, algun dia un altre ho trobarà i llavors això, no? I aquesta noia
ja haurà fet el descobriment de la seva vida.
I aquesta noia que li vas dir, digue-li a veure si puc publicar, veu que fa el distret i que té altra feina i que no...
D'acord, t'ho preguntava per què, si en algun moment constava, no ho sé, s'ha justiciat un senyor perquè va robar no sé què, o perquè va matar no sé qui, o per algun fet, diguem-ne, que ara pugui ser considerat un fet delictiu, per
sí,
dir-ho.
En el cas de Sitges no consta,
no consta.
Això. Però en el cas de Barcelona i altres poblacions hi ha documentació abundantíssima sobre gent penjada, justiciada i tot el que vulguis. No? En el cas de Sitges diria que no, perquè si hagués hagut algun cas d'aquests amb la gent que ha remenat a l'arxiu de la catedral ja
alguna cosa hauria
trobat,
tret, no?
Fora d'aquesta bruixa, hauria trobat alguna cosa més, no. Problemes de baralla, sí. Vull dir, això ja va publicar la Vinyet Panyella ja fa molts anys amb un butlletí del grup d'estudis que parlava d'un alcalde que es deia Tutu Saus, que es va barallar a cops de pedrenyal. Pedrenyal és una mena de trabuc de l'època amb algú altre, amb un de... Ho tinc molt verd, però com que tampoc no importa, més importa l'anècdota.
Exacte.
Amb algú de Can Girona. Es van barallar amb algú de Can Girona i a la nit li anaven a cantar coples a la porta de casa seva. I no,
Això era fer un escratxe de l'època.
Sí. Avui que Sitges aquestes coses no passen, no podem ni imaginar...
Com podien passar, aleshores, de quina manera?
En aquelles èpoques que la gent insultava amb un altre, que es barallaven al mig del carrer.
Vull dir... Que s'estomacaven en les cantonades. Sí.
Ara la gent també ho fa, però més en privat. En aquella època no, devia ser molt divertida la vida de Sitges.
O sigui que el carrer de les Forques pren el nom precisament d'això.
El carrer de les Forques pren el nom d'això, no? Vull dir, van anar buscant topònims del voltant i van deixar de les Forques.
11:50 minuts, avui ens quedem a les Forques, d'aquí un mes hi tornem. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes.